Avui us volem parlar d'un tema que no és nou, però sí que ha evolucionat des de l'última vegada que en vam parlar. Estem parlant de potser fa 5, 6 o 7 anys, o fins i tot més, i és d'una troballa arqueològica que en el seu moment, fa molts anys, ara en parlarem, es va fer en el jaciment romà de Bonkapó, en un indret prop de la costa Calera, on hi ha enfonsat un vaixell romà. En el transcurs dels anys 50 es va fer una troballa que en el seu moment segurament no se li va donar importància, però que a poc, i avui en volem parlar d'aquesta evolució, pues s'ha convertit en una troballa amb un gran valor històric i gran valor arqueològic. I en volem parlar amb el seu propietari, que és Javi Brull, que el tenim avui amb nosaltres, i no és una altra cosa que la cornucòpia o banya de boví de l'època romana que es va trobar en aquest jaciment. Javi Brull, bon dia.
Bon dia.
En el seu moment, el teu pare, als anys 50, va fer aquesta troballa. Suposo que, evidentment, quan la va agafar i se la va emportar, va deduir que alguna cosa era, que no era una pedra perquè sí, però el valor real i la concepció real del que podia suposar aquesta peça que tu havies vist a casa no arriba fins molts, molts, molts anys més tard, no?
Sí, així és. Tenim que pensar, o suposar més aviat, que el meu pare coneixia l'enfonsament d'un vaixell en àmfores, però, clar, no, la veritat és que aquí tenim la conferència de premsa que van fer l'equip de Cousteau i li van agrair al meu pare que no les hagués fet malbé, però diguéssim, per al meu pare, la veritat, no tenia massa valor. I va ser el 1954, el 9 d'agost de 1954, que van vindre un equip francès que havien fet amistat, un col·laborador de Cousteau havia fet amistat amb un senyor de Reus que es deia Pere Pagès. I aquest li va comentar de la troballa d'unes àmfores al carreró del mig d'unes Dressel 12, i llavors aquesta gent, bueno, pues, estaven a Marsella i van decidir, doncs, per l'amistat que havien fet amb este senyor, vindre a la cala a veure si podien trobar les àmfores aquestes que s'havien agafat, perquè totes hi han dos tipus, no? Diguéssim, quan tu trobes àmfores que són de la mateixa classe, doncs representa que allí pot haver un naufragi. Si trobes àmfores diferents, pues, home, pot ser un fondejader, o pot ser que un dia, i llavors, com que es va donar la casualitat de que les àmfores totes eren Dressel 12, doncs l'amic este que havia fet, Roger Grange, li va agafar uns companys, Jean Agnel i Guy Fournon, i van vindre aquí a la cala a buscar este jaciment de les Dressel. Degut al mal temps, que era xaloc, es van anar al moll a veure si algú ho podia donar alguna pista, i mon pare sempre va contar, doncs, que ell va veure uns francesos allà que portaven equip de submarinisme i pagué. Pues, en seguida van anar cap allà i d'alguna manera, pues, li van fer entendre que buscaven àmfores, i va dir, pues, vinga, som-hi, veniu que jo es porto. I així va ser que van seguir el meu pare, i el meu pare es va portar, doncs, al jaciment de Bonkapó, que avui en dia, doncs, està en 230-220 anys abans de Crist. És a dir, estem parlant d'un dels naufragis més antics de la península Ibèrica. I vam tindre la sort de que aquesta gent, doncs, ja tenien un respecte per lo que seria la història, eren enginyers, i en vez de robar-ho tot, que era el que es tenia que fer en aquelles èpoques, doncs van agafar i ho van entregar al Museu de Reus. El meu pare, quan va anar a la primera, s'han fet 4 exploracions en aquest enfonsament. Mon pare va anar a la primera i allí va agafar les àmfores i va trobar una peça que a l'agafar-la es va trencar. I al trencar-se, doncs, va perdre tot el valor i la vam tindre a casa, la teníem allí als trastos perquè mon pare li tenia molt de carinyo, però com que no sabíem què era, doncs la teníem allí a la com en diríem, el racó dels trastos que totes les cases tenen, no? I, bueno, i així va ser fins que un dia...
Ara m'ho explicaràs, lo de tal com te'n dones compte, però hem de partir de la base de que ton pare, Emilio Brull, era submarinista. La seva vida l'havia dedicat a la mar, al submarinisme. Hem de partir d'aquí. Això que dius, és que mon pare estava per allà baix al moll i va veure uns francesos, és a dir, clar, quan, suposo que en aquella època, quan tu et dediques al que et dediques i veus algú que porta els mateixos, les mateixes eines que tu, la curiositat fa no que ton pare anés en busca d'ells, no?
Ells buscaven algú que es pogués donar les senyes per anar a buscar el naufragi del carreró del mig. És a dir, que ells ja buscaven, però es van trobar en la casualitat de què va sortir un altre vaixell. De tal manera és que aquí a la conferència de premsa que tinc de França, ells diuen que després van trucar a Pere Pagès, a l'amic de Reus, i li van dir, escolta, que n'hem trobat un de nou. Però ells en realitat el que volien era el del carreró del mig. El que passa és que fotia un temporal de xaloc i allò va ser impossible, i casualitat, mon pare doncs, sempre ha tingut, o va tindre des de molt jovenet, l'afició aquesta de pescar, de pesca submarina, més aviat, i llavors, doncs, clar, al veure que allò era una novetat, càmeres fotogràfiques, equips d'aire comprimit, doncs home, saber com es diu això, es va llançar de pit, no? I la casualitat va ser doncs, que aquest naufragi doncs, arribés a mans d'unes persones que ja tenien un respecte i va anar al museu. Els francesos se van endur algo perquè la valorització de l'antiguitat d'aquest naufragi va vindre de França. I els francesos van avisar al Museu de Reus, al seu amic, el Pere Pagès aquest, hòstia, això és molt antic. I llavors el Pere Pagès, al cap de poc temps, va tornar i van tornar a recuperar més vaixell. El 1997 es va fer una altra exploració, va recuperar més naufragis, va trobar una sonda de plom. I el 2007 va vindre el Tetis i van tornar a recuperar i almenejar una llosa d'uns 700 quilos que quedava dins del perimetratge del que seria el naufragi aquest. Es van trobar en coses que perteneixien a la tripulació, ceràmica que perteneixia a la tripulació. Llavors es va poder fer una valoració molt, molt bona de la datació de quan podia ser este naufragi i el 2007 es va recuperar també una llanterna de bronze, que bueno, avui en dia pues, pel que veig la fiquen a tot arreu quan se parla dels naufragis de romans i tal, pues, esta llanterna sempre entra. Estem parlant de tornar a dir, estem parlant d'un vaixell que seria un dels més antics que es conserva, romà, un dels vaixells romà més antics que es conserva a la península ibèrica.
Estem parlant de 3 segles abans de Crist.
Ahí està, 3 segles abans de Crist.
Tornem al racó de casa teua, on estava la peça i mos explicaves que clar, que com que s'havia trencat, pues, i allà bueno, l'havia obtingut tota la vida a casa, ton pare li tenia apreci, però no sabíeu ben bé quin valor podia arribar a tindre, i no estic parlant de valor econòmic, sinó de valor històric, valor arqueològic, fins que què passa?
Aquí estem parlant d'una peça que és única, i és molt especial aquesta peça, molt especial. Vale. Jo l'havia tingut, jo vaig néixer el 58, aquesta peça va entrar a casa el 54, jo l'havia tingut a casa, a les mans, 1000 vegades, i sempre vaig pensar, Déu meu, què deu ser, perquè jo veia que estava treballada i portava una capa pel damunt, i es veia que un treball, bueno, i amb forats, doncs això no, és un ancla, com dic que sé, un ancla si porta forats, bueno, la peça era molt especial, no? Me van enviar a fer un curset de medicina avançada, degut a la titulació que tinc, que o tenia de patró major de cabotatge i major de màquines. Em van enviar a Cartagena a fer un curset de medicina avançada, no? I al costat em quedava el Centre Nacional d'Arqueologia Submarina, bueno, Centre Nacional d'Arqueologia, ja ho dic bé. En un moment determinat vaig anar i vaig demanar una visita guiada, vale, doncs vinga, fem una visita guiada al cas. Va ser que també em vaig presentar jo a fer la visita guiada. I vam fer una visita guiada al Museu Nacional, a dins, allà hi ha de tot. Però a les acaballes del museu hi ha un expositor, una vitrina, on se troben coses, diguéssim, de pràctiques religioses o d'amulets. I arribar allí... què és això d'aquí? I me diu, això és una cornucòpia. I això per a què és? Doncs això és per a fer el bé. Vale. I això d'aquí baix què és? Això és la mano sabàcia, del déu sabàcio. I això per què és? Doncs això és per als perills del mar, perquè el déu este Sabatio és el déu genet, i és el déu genet invencible. I llavors, clar, tots els perills del mar tenien el déu Sabatio aquest, doncs el qual te podia ajudar per a solucionar tots els problemes que tu poguessis tindre. Vale, fantàstic. I el de dalt, un altre cop, No, el de dalt és per a fer el bé. Això és de... representa que és la cornucòpia de la cabra que va alimentar el déu Zeus, que estava amagat a la illa de Creta i estava amagat del seu pare, que era Crono, no Cronos, sinó Crono, que era el rei del món, i la seva mare, Rea, que era la deessa de la terra, doncs el va protegir perquè Crono es menjava, matava els fills perquè... el seu pare li va donar la maldició de que a tu et faran el mateix que tu m'has fet a mi. I el tenien amagat allí, i quan Déu era, del déu Zeus era petitó, tenia una cabra que li feia de guardiana i l'alimentava. Ok. El jugant, el déu petit, va tirar un llampec, és el déu dels llampecs, i li va fotre a trencar un cuerno a la cabra. Al pas del temps, al fer-se el déu dels déus, el déu més poderós de l'Olimp, doncs el cuerno aquest que havia trencat el déu Zeus se li va donar el favor, la gràcia, el poder de que la persona que tingués la cornucòpia, que tingués el cuerno aquest, doncs se li faria tots els capricis o tots els favors que tingués al cap per a viure millor. Carai! I la guia em diu, què et passa? No, si no em passa res. No li vaig voler dir que jo tenia una al traster, com li tenia que dir. Però sí que va notar que passava alguna cosa, no? Dic, però m'ho dius en sèrio, això? Sí. No. Vale, va. I, bueno, imagina't. Quan vam acabar el curset de medicina, tot content, vaig vindre aquí a la cala, vaig anar al traster i la vaig trobar. Perquè, bueno, normal, penses, hòstia, això ho hem tirat tants anys a casa, això ja no està, però sí, estava i la vam trobar en seguida. I al cap de poc temps, de curiositat, em va arribar dues multes de l'autopista, del viatge de Cartagena a la Cala, em van arribar dues multes de velocitat. Vull dir, bueno, me podia les ganes d'arribar a casa a mirar si encara estava. I sí, estava.
Estava. Una vegada tu trobes aquesta peça que havia format part de les coses que teníeu a casa tota la vida, què decidixes fer amb allò?
Bueno, mon pare estava viu, això va ser el 2013, mon pare estava viu, i llavors, ja està, mon pare va morir el 2014, vull dir, estava gran, però tenia demència. Al matí estava bé. Al matí estava bé, però a les poques hores, doncs, la demència ja és acabat, no? I llavors, jo vaig anar, al meu pare li vaig portar. Pare, sí, això ho vaig trobar jo, això en uns francesos, bueno, sí, la història. Jo li vaig intentar explicar. No, que això és... però no havia manera, no, era perdre el temps, no? Això és curiós, ja veràs. I se m'ocorreix dir-li, perquè em fes una mica de cas, pare, que vol molts de diners... I se'm queda mirant, diu, val molts de quartos? Dic, sí, val molts de quartos. Diu, doncs, vale, fill meu, quédatela, te la regalo. Vés-te'n per acabar, no? Perquè, clar, intentar explicar-li al meu pare en demència, doncs, que jo era un amulet o què tal i què tal, doncs era difícil. Però sí, al dir-li el tema econòmic, com així, com vulguem dir, vale, va, si val molts de quartos... te la quedes per a tu i desapareix d'aquí un ratet, deixa'm en pau, i va, molt agradable, la veritat. Així va ser com va arribar a, diguéssim, arribar a conèixer, no sé com dir-ho, però bueno, sí, aquesta va ser la relació de com va tornar a sortir allà, però ja en valor la cornucòpia dins de casa. Jo me'n vaig donar compte i vaig vindre aquí a l'Ajuntament a parlar. Tenia intenció, dic, bueno, doncs farem una cosa, ja l'atrac del quarto dels trastos, faig fer una peana i parlaré amb l'Andreu, en aquell moment estava l'Andreu aquí a la cala, a l'Ajuntament, per a veure si podem fer alguna cosa de cara a mon pare, abans de que algo. Bueno, i vaig tindre mala sort perquè la persona que tenia que fer la peana es va passar molt, molt. Li va fotre dos taladros a la cornucòpia i va fotre plena d'ofrenes, a veure si cantava o el que sé, no ho sé, és igual. Així va ser que vam passar per un judici i degut a que per a fer el judici vaig tindre que demanar la documentació perquè si no podia fer la denúncia, perquè ningú podia dir que jo era el que jo deia, que tenia tanta antiguitat.
Vas començar un procés d'autentificació i datació, no?
Exacte.
I per a on ha hagut de passar esta peça? Per a que avui pugues dir amb plenitud de garanties què és esta peça, què data d'est any i què significa tot això? És a dir, quin ha sigut este procés que s'ha hagut de passar?
Home, el procés és curiós, perquè tens que tindre el relat, perquè no et pregunten per la peça, et pregunten per què la tens. No et diuen què és. Per què la tens tu, esta peça? I contesta bé. Perquè si no contestes bé per què tu tens esta peça, pot haver problemes. Però bueno, com que jo tenia el relat i tenia les fotos, tenia la conferència de premsa d'això dels Custó, doncs em va ser molt fàcil portar que el meu pare en realitat va ser qui va descobrir el vaixell romà. El vaixell romà no el va descobrir ni Pere Pagès ni estos de Custó. Això ho va descobrir meu pare. I llavors, bueno, quan estem parlant d'unes persones doncs, que tenen un grau de cultura, i en seguida van veure el que jo estava contant, doncs tenia sentit, no? Jaume Massó, que era l'arqueòleg del Salvador Vilaseca, va ser el que més me va ajudar.
Estem parlant del Museu Salvador Vilaseca de Reus.
Exacte, sí, del Museu Salvador Vilaseca de Reus, on tenen les àmfores que van portar l'equip de Custó. I ell va ser el que més me va ajudar i em va posar en contacte amb Gustau Vivar, que en aquell moment era el director del Museu d'Arqueologia Submarina de Catalunya. I així va ser que va vindre Gustau a casa, vam estar parlant, li vaig contar doncs, la història, el relat aquest que et dic, el relat és molt important, perquè el primer que et pregunten ja és per què tu tens això, per què? Si no, de què? Això no és el problema. I llavors jo li vaig poder explicar doncs, els motius perquè jo tenia això i em va firmar l'autentificació perquè jo pogués fer la denúncia per maltractaments sobre la peça esta. I una cosa curiosa, quan estàvem allí parlant, doncs jo, el meu pare sempre havia dit que aquestes àmfores portaven avellanes. I quan jo li vaig dir, les àmfores són greco-itàliques i les del carreró del mig són romanes, però són Dressel, greco-itàliques i Dressel. I li conto, dic, és que el meu pare sempre deia que aquestes àmfores portaven avellanes. I quantes avellanes portaven? Dic, hòstia, no va ser mai tema, no va ser mai tema. Home, és que seria molt important. Dic, pues mira, la quantitat d'avellanes no la sabrem mai, no? Diu, pues mira, si portaven moltes avellanes significa que feien esta ruta, perquè les avellanes no són d'aquí, sinó que van vindre d'Orient, i llavors feien aquesta ruta i tal i tal. Hòstia, molt bé, diu, però si importaven poques, llavors significa que era per amacerar el vi, i llavors feien aquesta ruta esta, i hòstia, bueno, m'acabes de deixar sense paraules, dic, però la quantitat d'avellanes que portàvem doncs no ho sabrem, no? I em va agradar molt doncs, la referència que em va fer de per la quantitat d'avellanes sapiguer la ruta que podia fer este barco, no? Curiós.
Un cop autentificada la peça i ja amb la garantia de que és autèntica, de què data, d'on data, de que se la identifica com a peça o troballa feta en el jaciment de Bon Capó i tal, després, com a propietari, doncs, decidixes que esta peça no es pot quedar a casa, no? Que esta peça s'ha de mostrar, i que millor que un museu, no?
Tens que estar agraït, perquè és molt difícil tindre els papers aquests i passar un judici i que et donin la propietat. No és fàcil. És més fàcil, doncs, que et quedi sense peça i en una multa. Vale. Doncs vaig estar molt agraït al museu, bueno, Jaume Masó i al museu Salvador Vilaseca. I una vegada, doncs, fet tot aquest procés, que també me van ajudar per a poder-la portar al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, allí a Val d'Oreig, que allí bueno, em van ajudar la Pere Rovira i Giorcano, no recordo com es deia de nom, bueno, la que feia els treballs de restauració, Carolina Giorcano, ara. Doncs van restaurar la peça, i això que et dic, no? Home, van fer una restauració de meravella, i degut a l'ajuda que m'havien fet, que no sé si l'hagués pogut, m'he gastat molts de diners, però no sé si l'hagués pogut pagar, doncs el més normal és deixar-la al museu. Tenia més llocs on la podia deixar, però el seu lloc era el Museu Salvador Vilaseca de Reus, i allí està.
En un lloc pròxim a la cala, hi ha un lloc a on també es pot complementar, com tu dius, amb altres materials extrets, tant al jaciment romà de Bonacapó com a la nostra localitat, i per tant, diguéssim que allà està, no és una peça que va per lliure, sinó que forma part de tot este relat i està ben acollida, no?
Exacte, allí ara, al Salvador Vilaseca, tenim 5 àmfores trobades aquí a la cala, les 3 que té del carreró del mig, i les 2 que portava el vaixell este de Bonacapó, que són de diferent tamany. Una fa, crec que són 70 centímetres, i l'altra fa 50 centímetres. De tamany són diferents. I després estan les àmfores, que una la va regalar al 1930 i pocs un tal Ramon Margalef. Vaig preguntar al Rebosenc si son pare era el que havia regalat l'àmfora, i em va dir que no era son pare. Son pare es deia Josep, i em va dir que podria ser qui hagués donat l'àmfora, estem parlant del 30, 1930, que podria ser el doc. I les altres dues àmfores les va comprar Salvador Vilaseca, que era un doctor i era arqueòleg també, i les va comprar a Salvador García d'una barca que es deia Sant Antoni, i les va comprar l'any 1948. Vale. Aquí el descobriment de Bonacapó el presenten com a nuevos rescates submarinos. Vale. Nuevos rescates submarinos, sempre m'havia... Nuevos rescates submarinos, no? I un dia que vaig anar al Salvador Vilaseca, vaig entrar que anar moltes vegades, està clar, doncs ja em deixaven entrar, em dient des de dalt, i passeja't un rato per allí, i quan acabi, pues ja t'avisarem, vale? Pues així. I un dia, passejant per allí, dic, hombre, ja, i vaig fer la relació, clar, el Pere Pagès va parlar al 1948, que es feia el campionat de pesca, el primer campionat europeu de pesca submarina, va parlar d'aquestes àmfores, de les de Ramon Margalef i les de Salvador García, va parlar a Roger Grange, que es van fer amistat al transcurs del campionat aquest de pesca submarina. I ells van vindre per aquestes àmfores que estan exposades. I a partir d'aquestes àmfores exposades que ja estan, al costat estan les de Bonacapó. I ara estirar la cornucòpia. Home, imagina't, un lloc ideal. Quan una de les vegades... Al final, li vaig dir al director i a Jaume Masó, dic, veniu, que us tinc que contar una cosa. I dic, mira, aquestes són les àmfores provocadores de tot el que estem parlant de Bonacapó. Estes. És dir, que les àmfores aquestes tenen tota la relació i us ho agrada molt. Ara, bueno, pues ara s'ha fet tota la lligaçó d'aquestes àmfores. Estes són del segle I, després de Crist, però bueno, tenen tota la lligaçó de lo que va passar aquí a la cala en els rescats aquests de barcos de l'antiguitat, va, fiquem-ho aquí.
Un recorregut llarg, però en final feliç.
Bueno, hi ha, com diria, a veure ara que està en mans de museu, a veure fins a quin punt es pot fer la història, perquè estem parlant de 3 segles abans de Crist, però 3 segles abans de Crist ja hi havia història, hi ha coses de contar.
Una història al darrere d'una cornucòpia, d'una banya de boví, que en diuen en català, interessant el relat, interessant tot el trajecte que s'ha hagut de fer fins aquí, i nosaltres, Javi, t'agraïm moltíssim que hagués vingut a explicar-nos-ho. De moment la cornucòpia encara no està exposada, però aviat formarà part de l'exposició. En el seu moment ja ho explicarem, perquè tota aquella gent que la vulgui visitar en aquest museu pròxim de Reus, Salvador Vilaseca. I com diem, Javi, t'agraïm, ne seguirem parlant. Fins a la pròxima.
Sí, i tant, home. Vinga.